Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora a la vora de 9 minuts que ja passen de les 12 del migdia. Hola, Ricky, què tal? Com estàs?
Bé, aquí estem, Candela.
Sí.
Bé.
Sí.
Bé.
Com ha anat el carnaval?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí. L'he disfrutat molt.
Ah, carai.
Sí. Mm. La veritat és que... Bueno, festes d'aquestes que sempre són agradables, veure les rues...
Ah, exacte.
Sí, està bé. No m'he disfressat al final.
Serpentines. No.
No, al final no m'he disfressat perquè no sabia de què disfressar-me.
Mira que hi ha coses, eh?
Va, està ple, no? Però no, al final no... Bueno, parlar seriosament, no és que sigui jo un gran...
aficionat al tema
No sóc un boig del carnaval. Però bé, escolta, el que més m'agrada d'aquests dies i sobretot d'aquests esdeveniments, vaja, és el bé que s'ho passa la gent, no? Que la gent es diverteix i dius, mira, que tal com està tot, que encara
ja
doncs,
convé,
hi hagi gent que,
i
molta,
que sí.
que s'animen i que disfruten de les festes, doncs és fantàstic. Si hi ha una cosa que a mi m'agrada, per sobre i per damunt de tot, és veure a la gent contenta, a la gent que riu, no? A la gent que veus que és feliç, no? Perquè és que realment veus algunes cares que dius, mare de Déu, santíssima, si lo sé no salgo de casa. Sí, ja comencem a l'ascensor, no? Que dius bon dia i et saluden.
Això és un tema que...
Doncs res, benvinguts com sempre, moltíssimes gràcies de compartir amb nosaltres aquesta estoneta que ens durà a la una. Avui és dimarts.
Sí.
Avui és dimarts, o sigui, tens aquella idea de que avui és dimecres, no?
No? Ah, dimecres o dilluns.
O dilluns, sí. Bueno, sí, ja no saps on vius.
Dimecres, demà de cendra.
Demà, el dia de l'enterrament de la sardina.
Ah, això.
Demà enterrarem la sardina, que ja era hora. Bueno, aviam... No els hi puc dir que, perquè, com clar, avui és dimarts, no hi ha dies de cine clàssic.
Ahir sí, clar.
Ahir sí.
Rebeca. Que maca.
La Rebeca.
Aquesta pel·lícula.
Ahir la Rebeca. Mm. Avui, escoltin, mirin, els hi puc dir, si us agrada el futbol...
No.
No?
Que hi ha Champions.
Hi ha Champions. Avui hi ha Champions. Mm. I, a més, tenim... Un munt de partits, com també els tindrem demà, però avui un munt de partits, començant a les 18 hores 45 minuts, que tenim el Bruixes amb el Aston Villa.
Després, té nom de cotxe.
Qui?
Aston Villa.
Aston Villa, sí. Aston Martin.
Per això, ja, me recorda.
Ja. A les 9, el Real Madrid amb l'Atlètic de Madrid. Ayush. A les 9 també el PSV Eindhoven amb el Arsenal i a les 9 el Borussia de Dortmund amb el Lille. Lille. Vale?
Molt bé, gràcies.
De res.
Podran seguir per Onda Cero,
Sí, ho podreu seguir per Onda Cero. Després no t'ho creuràs, però avui sí que té show el Marc Giró i té, i no t'ho creuràs tampoc, els germans Torres.
Que... Els bessons.
Els bessons.
Oh, són cuiners.
Que també surten per tot arreu, aquests.
Bueno, mira...
I clar, com a la 2 fan els dies de cine clàssico, avui no, avui
no,
fan
clar.
El Comissario Montalbano i Romina Power.
Sí, aquell és Albano.
Sí.
Aquest també fa anys que dura, i no l'he vist mai, el Comissario Montalbano.
Jo tampoc.
No l'he vist
jo
mai.
Tampoc. Bueno, aviam, amb un altre ordre de coses, dic que la Shakira ha trepitjat merda, em perdó,
ai,
però
mare.
No hi ha manera de que pugui fer un espectacle. Resulta que ha tingut que cancel·lar el concert que tenia el diumenge, és a dir, abans d'ahir, no va poder actuar, i ahir havia també d'actuar a Xile, i tampoc ho va poder fer. Tot per, es veu que problemes, fallos amb la seguretat. La cosa no estava...
Oi.
Bueno, mira com el partit d'ahir de l'Espanyol...
Oh, per allò era pel temps, eh?
Bueno, pel temps, però, bueno, escolta, la seguretat davant de tot.
Tant.
I es va decidir...
I tant.
Jo ho vaig agrair molt perquè vaig pensar, després d'haver passat 3 dies collonuts, ara m'amargareu el dia, i afortunadament no va ser així, i van dir, no juguem, i jo... Oh, Que bé.
Va, ja ho vas trobar a faltar, ja, el futbol.
Bueno, no ho sé, perquè em vaig entretindre amb el Carles Porta. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos.
Ara també ho vaig veure.
Sí, que per cert, dir-li, Carles Portes, a veure si posa llum a la foscor amb el problema aquest del Gene Hackman i la seva dona.
Oi.
Que bé, resulta doncs, que aquests home i dona, vaja, van decidir doncs, viure una mica allunyats i com deia Fray de León, no? Vivir apartado del mundanal ruido i tot. Era que Fray de León, sí. Bueno, doncs, re, aquesta gent doncs, vivia en una casa, en una mansió molt maca, almenys per lo que s'ha vist, però absolutament aïllada i apenes, pràcticament no sortien de casa i utilitzaven, es veu que també molt poc el telèfon i ella, concretament ella, es comunicava a través d'e-mail. O sigui, vivien amb la més absoluta i total...
Una cosa més rara, no?
Sí, una cosa rara. I que segueix sent una cosa rara perquè, no evidentment, sé, doncs, aviam, vull dir, és una cosa que... o una situació que s'ha produït amb unes circumstàncies tremendament estranyes i rares. Bé, per altra banda, també el José Luis Moreno, que va negar que hagués defraudat a ningú, el productor José Luis Moreno, es veu que va declarar ahir a l'Audiència Nacional i es va negar, doncs, en fi, a declarar com a possible home que hagués defraudat algú, no? I ha dit que no. Aquest home, doncs...
Que és innocent.
Sí, aquest home, ja. El 2017 i el 2021, doncs, se suposa que va defraudar, se'ls acusa especialment d'haver defraudat suposadament 3.400.000 euros ell i la seva parella. La parella es diu Martín. La parella del José Luis Moreno. Després també ja sabeu que hi ha hagut l'entrega dels Òscar de Hollywood, que s'han portat el gat a l'aigua, en aquest cas, Anora.
Anora, sí.
Hi ha el Jaume...
Ens en parlarà, mare de Déu, i tant.
Que, a més, n'ha encertat un fotimer, no? 17, no?
Sí.
No, sí. Molt bé. Doncs res, la gran sorpresa va ser Anora, perquè tothom es pensava que la Pepita Pérez o el Conclave o... Alguna...
Emília Pérez.
Bueno, Emília Pérez, que, per cert, vaig veure la Carla Sofia Gascón, aquesta... La van enfocar un parell d'això.
Però vaja, res.
Res, són de la llarga. Va bé l'alfombra o la catifa vermella, on van sortir tots els
vestits.
Molt macos, no, macos.
És un aparador, no?, per les grans firmes.
I tant. Escolta, la P, que anava amb un vestit de Chanel.
No, caram.
Sí. Després va sortir el Timothy aquest, el xaladet aquell.
El xalamet,
això, que va sortir tot de groc. Després perquè diguin que el groc no porta mala sort.
Per això ho devia fer, eh?
Devia fer, sí. Doncs el Timothée Chalamet, tots i totes, vaja. Després d'aquesta, l'Ariana Grande també. Bueno, va estar bé, em va agradar molt. Lo poc que vaig veure fins a les 3.
Eh? Déu-n'hi-do.
Vaig aguantar fins a les 3.
Jo no, ja.
Sí. Em va agradar molt el presentador. Ja m'agradava quan feia els programes fa molts anys, eh? El Conan O'Brien em va agradar molt. I després, bueno, tot i que jo no la vaig veure, però es veu que la Rosalía i la Úrsula Corberó doncs van estar a la festa de Vanity Fair, perquè quan acaben els...
Se'n van de festa.
Tots, ja munten festes per tot arreu i tal. I em va fer especialment molta il·lusió quan va sortir a donar a l'Òscar a la millor cançó, Mike Jagger.
Ah, sí.
Em va fer molt...
Està bé, aquell home.
Escolta, és que té una edat, aquell tio.
Home, i tant, si en té.
Pues sí, escolta, però que està, però, vamos, com un pinzell, vull dir, prim, sec, escolta, i saltant i brincant, vull dir, una cosa tremenda. Bueno, doncs res, dit això, aviam, avui és dimarts, dia 4 de març, dimarts de Carnaval, vale? Ens queden 302 dies per acabar l'any i avui fem, com és habitual, el programa ja 2716 en directe des d'aquí de Ràdio Valira, cadena pirinaica. I avui hem escollit una frase del Dalai Manolo Lama. És aquesta.
No es diu Manolo, eh?
No es diu Manolo de nom?
La felicitat, parlàvem de la felicitat fa un momentet,
sí,
no és una cosa feta. Es va creant a través de les nostres pròpies accions.
Exacte. Clar. Depèn de com vigui, de com visquis,
i de com
siguis, i seràs més o menys feliç. Està claríssim. Mm. És una cosa que amb això el Dalai Lama tenia i té molta raó. Bé, el sol ha sortit a les 7:25, avui marxarà a les 6 de la tarda, 47 minuts. Mm-hmm. Tenim avui 11 hores...
20,
sí, 21 minuts, camí ja de les 12. El punt més alt a la 1:06. Temperatura avui no feia massa fred, una mínima de 3 graus i una màxima de 13 graus. La lluna creixent, amb un 21% il·luminada, i la dita és aquesta.
Les gelades blanques són el greix de les plantes, les negres les aterren.
Molt bé. Avui és Sant Casimiro de Polònia. Uh-huh. Després també són Santos Focio, Arquelao i Quirino de Nicomèdia. També és Sant Basino de Treveris, que uh-huh, aquest era un bisbe. També és Sant Apiano de Comaccio, que era també un monjo. I també aquest és un sant també molt especial, que és Sant Pedro de Cava, que aquest és des de Sant Sadurní.
És de Sant Sadurní de Noia.
Evidentment, perquè és fàcil.
A veure, d'altres... Néstor.
Néstor.
Ateri.
Ateri.
Arcadi.
Alibés.
No.
No.
I Capitó.
Capitó. Molt bé, doncs felicitats a tots, a totes, que passeu un bon i gran dia. Avui celebrem que és el Dia Mundial contra la Gordofòbia, nom que s'ha acabat...
Grassofòbia.
Sí, sí. Mm. Bueno, al final, doncs, s'ha eliminat aquest nom i, en aquest cas, seria i és el Dia Mundial de la Obesitat, perquè l'altre era bastant lletxot.
Dia Mundial de l'Enginyeria pel Desenvolupament Sostenible.
Exacte. Mm. Dia també Mundial del Tenis, Federació Internacional de Tenis, festa d'aquesta federació. I també és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el virus del papiloma humà.
Exacte.
Vale.
I com dèiem, és dimarts de Carnaval.
Demà s'acaba això, eh?
I el 1812, ja fa,
Molt, ja fa. Ja fa.
Va tenir el primer sorteig de la loteria,
ah,
que va ser instituïda per... Instituït, eh? O, si més no, la loteria instituïda per les Cortes de Cádiz.
Correcte. Correcte. Mm. Que, a més, si no estic equivocat, no era com la loteria actual, sinó que era...
No te'n recordes?
No, és que crec que era com la primitiva. Era tota una sèrie de números, em sembla, els primers, primers sorteig. Mm-hmm. Però vaja, no sé, parlo de memòria. I aquesta d'avui, ens fa una certa gràcia, perquè un dia com avui... Fa 24 anys, un 4 de març, en aquest cas del 2001, Andorra, el candidat del Partit Liberal i cap de govern, Marc Forner, uh-huh, doncs va aconseguir la majoria absoluta a les legislatives, a les eleccions legislatives del país, el senyor Marc Forner.
Doncs mira si fa anys ja, eh?
Fot un grapat d'anys. Bé.
Ai, avui seria l'aniversari d'aquest senyor.
Oh, sí.
Antonio Vivaldi. Que era capellà, eh?
Era capellà.
I tocava el violí.
Exacte.
A banda de compositor, clar, era italià i d'on més conegut, doncs, les quatre estacions, eh?
Exacte.
Estem escoltant la primavera, ja que és la que s'apropa.
Sí, sí. Com dèiem, va néixer un dia com avui del 1678 i va morir el 1741, però ens va deixar... Doncs aquesta música sensacional. Bé, també recordarem que va néixer el 1786 Agustina de Aragón.
Home, aquesta heroïna espanyola, defensora de Saragossa durant els setges a la Guerra de la Independència Espanyola.
Sí, senyora. Sí, senyora. I també hagués fet anys, va néixer el 1924, José Antonio de la Loma. Soy un perro callejero.
Aquest senyor, chiquitos, sí, 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 que ens va deixar el 2004, era cineasta.
Sí.
Havia nascut a Barcelona.
Sí.
I va ser especialista en cinema kinky.
Exacte. Exacte. Bueno, després també recordarem, perquè ja és mort, va néixer el 1925, doncs un home, un gran director d'orquestra, que a més també servia els seus discos per sintonies de programa, Pol Muriat.
Ah, sí.
Home.
So característic, eh?
Home. Na, 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 na. El Pol Muriat, mare meva.
Ai, sí. I el 1932... cantant i activista sud-africana Miriam Makeba. I també avui felicitem a la Miriam Díaz Aroca,
sí,
presentadora i també actriu espanyola, eh?
63 anys fa,
sí, senyor,
la Miriam Díaz Aroca.
També Pepa.
La Pepa, però
Fernández.
No, sí, no la Constitució, la viva, no, la Pepa, no, de Càdiz, no? La Pepa Fernández.
60, fa 60.
60, va néixer el 65, la magnífica professional, la periodista Pepa Fernández. Moltes felicitats. I també avui fa anys, 55, un gran motorista. Mm. Un gran motorista. Encara recordo els Cribiller, els duels Cribiller, Duhan, Duhan, Cribiller. Avui fa anys Àlex Cribiller.
Que bé,
fa...
el Tro.
El Tro i el germà.
Ai, que bé, que bé.
El Tro i el germà.
Sí, 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 sí.
Primer
sí,
i segon.
Sí. Molt bé, molt bé, molt
primer
bé.
Primer i segon, i a l'altre, el... com es diu? El...
El què?
El tercer, home, el...
El... Ara Bonyany, no.
Sí, ara me'n recordo. Saps jo, el cap, com el tinc.
Ah, és igual.
Ai. No me'n recordo.
Continuem.
Vale, continuem, sí. Seguim endavant amb el programa. Sí. No me'n recordo del nom. És que té nassos, eh? Sí, és que és una és cosa... Que... És de veritat. Mare de Déu. I mira que vaig estar veient la carrera.
Ah.
Home, se va a les 9 del matí, una mica abans, però era la carrera.
Ah.
Sí, sí, sí. Bueno, aviam, recordarem que el 1991... es va morir un actor argentí, però que va fer bona part de la seva carrera a Espanya i concretament al món de la ràdio, entre altres coses. Estem parlant de Pepe Iglesias. El Zorro.
Zorrito, para mayores y pequeñitos. Sí, sí, sí. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
A mi no
em
sona,
Sí, a la ser. No. Pepe Iglesias, i tant, i tant. Doncs sí, sí, ens deixava l'any 1991, un referent de la ràdio, doncs, de l'època. I avui que deies...
Banyanya.
Peco Banyanya.
Banyanya,
això.
Ara m'ha vingut el capet.
Peco Banyanya.
També ens deixava, un any després, el 92, un bon director de fotografia espanyol, com era Néstor Almendros.
Boníssim. Avui hauria estat el seu sant, que és en Néstor.
Néstor.
Sí.
I també un actor que el vam poder veure en una sèrie, vàries, però Beverly Hills, Luke Perry.
Luke Perry. El 2019. I havia nascut el 66. Bueno, doncs
anem a donar un cop d'ull a la premsa, si et sembla bé.
Em sembla perfecte.
Molt bé.
Bueno.
Mira, començarem amb l'altaveu que ens expliquen que 10 vols cancel·lats a l'aeroport de la Seu durant el 24 amb 242 passatgers afectats. Air Nostrum també va desviar 16 avions per condicions meteorològiques adverses en un any en el qual el nombre d'incidències, segons govern, va caure de forma important en comparació amb les dades del 23. També els carburants i el tèxtil ajuden a posar fi al repunt de la inflació. També un reportatge que han anomenat l'evolució de la prostitució a Andorra, de l'allotjament de curta durada al pis fixe.
Ja.
I també regular el mercat de l'habitatge i posar més límits a la inversió estrangera, calen fort. I una altra notícia encara, neguit entre els temporers pels controls d'immigració que fa la policia.
Molt bé, en el diari d'Andorra hi podem llegir que les multes més dures a Canillo per conductes incíviques. Les infraccions catalogades com a mediambientals i la de convivència tindran sancions més elevades. L'incompliment de les normes, per exemple, per abocaments, serà castigat fins als 12.000 euros. O sigui que multes dures per conductes incíviques.
Sí, senyor.
Val? Bueno, després també hi ha un reportatge sobre els judicis absurds, i és que el públic doncs va observar a l'humor a la representació dels contrabandistes a Ordino, amb motiu, doncs, evidentment, de les festes de Carnaval. També hi ha una entrevista al diari d'Andorra amb el senyor Àlex Fuster, que no és fuster, és economista i és el cap d'economia d'Ambanc. Aquest senyor diu que té serioses dubtes que les criptomonedes, que tant se'n parla, doncs es converteixin en diner oficial. Val? O sigui, al tanto. També més de 200 sentències exprés per delictes greus. Els judicis ràpids van portar 39 persones al centre penitenciari i altres per múltiples penes, no? I també, ja que parlem de centre penitenciari, doncs mira, una mare, doncs sí, la mare d'un reclus, va intentar entrar a la presó amb cocaïna en un vis-a-vis. La van enxampar, portava cocaïna.
Home.
Mal fet. Primer, portar cocaïna, i segon, portar-li cocaïna al fill. Ja és el colmo, em sembla a mi.
Deu ser drogodependent.
Ah, evidentment, d'això no et capi de dubte.
Anem amb el Digital Andorra. La disminució de preus en transport, energia i moda contribueix a moderar l'IPC. També que Catalunya gestionarà la immigració. I es pregunten al Digital Andorra com pot afectar a Andorra el pacte entre PSOE i Junts, la detenció d'aquesta mare. I el youtuber andorrà Esporcito li va fer una entrevista al Gerard Piqué, qui va revelar el seu pla de felicitat: encendre el foc a la Cerdanya, menjar fuet i no fotre res.
Bueno, mira, alguna cosa estarem d'acord amb el Piqué. Hòstia, tu, encendre el foc, que em sembla molt bé, allà a la llar de foc, menjar fuet, jo hi afegiria, Gerard, unes torradetes.
Ah, això sí.
I si pogués amb una miqueta d'all.
També, all i oli?
No.
All.
All.
I un bon oli.
I un bon oli.
I un bon oli.
Bueno, sí. I què més ha dit? Ja està. Encendre el
no
foc.
Fotre res.
Ai, no fotre... Bueno, no fotre res, és fantàstic. Això també...
Clar, vull veure.
Això també t'ho compro sense foc i sense all i oli. O sigui, no fotre res, tu. Bueno, sí. Molt bé, està molt bé.
Ja no tenim, moment, cap més novetat.
Vale, doncs ara parlarem dels titulars que avui ens porta el Bon Dia. I és que, per exemple, el metge referent, diu aquí el titular, es fa gran. Val? 11 dels facultatius, entre el mig centenar que hi ha avui en exercici, sobrepassen l'edat de jubilació. I que continuen, doncs,
treballant.
Bueno, si tenen ganes i volen fer-ho, doncs, per què no? A més, bueno, l'experiència és un grau.
És un grau, i tant.
Bé, aleshores també diuen que hi ha inquietud entre professionals i pacients per la renovació dels metges d'atenció primària. Bé, per altra banda, també tenim el tema de l'ossa, que es cruspeix als polítics, o sigui, ja se'n foten i no hi pa menos. També tenim una entrevista amb la senyora Trini Marín, que és la ministra d'Afers Socials i Funció Pública.
I què diu?
Que diu que el nou reglament de la CONAVA inclourà la fibromiàlgia i el TDAH, les dues coses. Bé, també 7 de febrer amb temperatures més altes de la mitjana.
Imagina't.
I, per altra banda, també les proves pilot d'intel·ligència artificial a l'administració no han donat els resultats esperats.
Molt bé. Ja ho tens tot?
Sí. Sí, sí, en principi sí, perquè el que hi ha després del bon dia són publicitats.
No cal que les diguis.
Per això dic. Per això dic.
Bé.
Bé.
Gairebé passen 4 minuts de 2 quarts. Anem, com que és dimarts,
a parlar. Ah, per cert, ha començat el Ramadà.
Sí, dissabte.
Sí, 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 ha començat el Ramadà. Sí, sí, és que avui sí. Sentia perquè es veu que, clar...
El fa,
que, bueno, li han de controlar perquè...
La dieta.
Clar, no poden menjar durant tot el dia i aleshores han de menjar al vespre o tarda vespre, no? I aleshores la Minya Mal va a casa, em sembla que de la dieta. I, clar, li han dit a la tieta, aviam que li donem, que no sigui cas que fotem el l'aire.
Ai, senyor. Demà juguen al camp del Barça, a la Champions? No ho sé, ara ho preguntarem al Joan Marc, segur que ho sap.
Demà juguen al camp del Benfica.
Ah, del Benfica,
a
Portugal.
Que és el camp del Benfica.
Molt bé.
Sí.
Doncs això, que tenim ja el Joan Marc Miralles a punt.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Pensa amb el cor i actua amb el cap. La Universitat Carlemany és la universitat online d'Andorra que et canvia la vida per transformar el món. Descobreix la seva oferta educativa. Parlem amb la Universitat Carlemany. Escolta-ho a Passeu sense trucar, dijous a les 12, a Onda Cero, Ràdio Valira.
Andorra 2000 Carrefour estalvia amb els nostres frescos. A partir d'ara, cada dia una secció amb un 15% de descompte. Sí, sí, el que escoltes. 15% de descompte en els més frescos. Avui 15% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I amb el nou catàleg, gaudeix del 50% de descompte en la segona unitat amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació. Amb Andorra 2000 Carrefour estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs vinga, som-hi, anem a parlar una setmana més amb Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal, com estàs? Ja m'has dit que va de baixa l'encostipat
bueno,
que portes.
Bé.
Que portaves, vaja.
Vale.
No?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Sí, ja va millor.
Sí. Bueno, és que...
No te'n vedeu, no? Suposo que...
Sí, encara estàs una mica agafada.
Sí, no, perquè encara estic expectorant.
Costen, encara... Aquests angustipats, són punyeteros.
Costa marxar,
això. Sí, són emprenyadors. Jo no hi ha manera que marxi, és el de la tos, tu.
Sí, no, a mi també, de tant quan m'agafa algun...
Sí, no?
Va, a veure si em fareu un concert, ara.
I tu no,
un duo.
I tu no fumes, Joan Marc?
No, jo no fumo.
Ara, compte. Escolta, abans d'entrar en el teu univers, com és habitual els dimarts, ja sé que tu ets un gran aficionat al cinema... No sé si vas veure la gala, vas dormir o...
Fins a les 3...
Ah, com jo. Sí. Et va semblar bé que en hora s'ho emportés pràcticament tot?
Pues com que no l'he vist...
No, jo tampoc.
Clar.
No l'he vist aquesta pel·lícula.
Ja.
Yeah. Jo, bueno, a veure, primer és que trobo que, per exemple, d'un par dos es mereixia alguna nominació més.
Ja. Yeah.
I alguna consideració més per la part de l'Acadèmia, és la gran pel·lícula de l'any, per molt que no li agradi a nou Jaume, ja ho sé que...
Són gustos, Joan.
Bueno, això, escolta, mira, per a gustos los colores, saps? Vull dir, jo... A mi tampoc vaig veure una estona i tampoc em va fer el pes, també t'ho dic.
Jo no puc opinar.
Però bueno, també et diré una cosa, jo parteixo, i a més ja ho deia en el seu moment, parteixo de la base que jo no sóc un gran apassionat de la ciència-ficció. Ja... Clar, vull dir, si ja, no t'entra el tema, m'entens? Vull dir...
Sí, no, sí, ho entenc. Hi ha gent que la ciència ficció fa repelús, però jo crec que d'un va una miqueta més enllà de la ciència ficció.
Ja, bueno.
Després, la substància, jo crec que... La vaig veure l'altre dia,
sí.
Jo vaig trobar una pel·lícula molt sobrevalorada, no la vaig trobar ni trencadora, i vist coses del Cronenberg...
Més trencadores, bastant, no?
Més trencadores que no pas la substància,
ja.
El qual s'inspira bastant, de l'obra del Cronenberg.
Ja.
I bé, no, la veritat és que, com que l'obra encara no l'he vist, no podria valorar si és realment un Oscar merescut o estem davant d'un nou Paràsitos, o...
Ja,
que darrerament passa sovint, en alguns Oscars de l'Acadèmia... L'any passat, o fa 2 anys, no, va ser l'any passat, que va guanyar Oppenheimer,
sí.
Que crec que se'l mereixia amb molta diferència, però vaja, darrerament, a vegades, són més polítics els Oscars, o les votacions són més polítiques, que no pas per qualitat cinematogràfica.
Ja. Bueno, doncs res, no sé si demà o demà passat tindrem el Jaume per fer-nos 5 cèntims d'aquests Oscars, on, insisteixo, doncs, ha guanyat, o, bueno, pràcticament s'ho han dut, el més important, doncs, aquesta pel·lícula, Anora.
A veure, Joan Marc, una cosa. Ahir dilluns va tenir lloc el 8è test de l'Starship de Musk.
Ai, senyor.
De l'Elon Musk. Bueno. Del... Elon Musk.
Sí.
Com ha anat?
No ha anat.
No ha anat.
Hòstia, jo anava a dir, ha patat o què?
No, la veritat és que... Mira, ahir també em vaig estar aixecat fins tard perquè tenia de ser el llançament a les 12:30 de la nit i la CNN el donava en directe i es va parar el cronòmetre...
Vaja.
40 segons abans del llançament, per problemes tant en el primer el primer pis, és a dir, el booster del coet Starship,
sí.
Com en el Starship mateix, que és la part de la nau que va a sobre, i no sabem exactament quins problemes van tenir, però van ser suficients perquè després d'emplenar els tancs amb tot el carburant, amb tot l'hidrogen líquid, hidrogen i oxigen líquids, pues, es parés el comptador als 40 segons i s'anul·lés el llançament, almenys per ahir, i potser tindrà lloc avui. Encara no sabem exactament a quina hora.
Ja.
Deia que possiblement esperaríem 24 hores, i ara que el senyor Musk té poder sobre la FAA, que és la que té de donar les autoritzacions perquè ha de parar el tràfic aeri a sobre de Texas i de Florida i de tota aquesta zona en el qual llencen els coets, pues, esperem, potser avui tindrà lloc. Però vaja, des de fa uns quants llançaments no para de tindre problemes al Starship. Tampoc hi ha hagut tants canvis en les configuracions que hi havia anteriorment, sí que hi ha hagut alguna millora, però cada problema que té és més retras que agafa. Recordem que l'Starship és essencial per tornar a la Lluna, que és l'objectiu en principi que té la NASA fins ara, però que també és el coet que hauria de portar els astronautes cap a Mart, en els plans que té Musk, i que ara, bueno, o sigui, ja veurem com canviaran en el futur amb el poder que ha agafat a la Casa Blanca.
Ja saps, Joan Marc, que diuen, no, de l'Starship?
Què diuen?
Que falla més que els concerts de Shakira.
S'ho acaba d'inventar ara mateix.
Sí, no, clar, jo és que tot m'ho invento sobre la marxa.
Té molts fronts oberts, moltes tecles a tocar, el Musk.
Sí, no para.
No ho sé, ja ho veurem.
Moltíssimes, perquè també està amb el famós Dodge, que està eliminant trossos sencer de l'administració americana cada dia, tot i que molt sovint els hi toca rectificar perquè eliminin coses que són essencials i després se n'adonen.
Sí. És increïble.
Però vaja, un d'aquests fronts oberts, evidentment, és el control de la NASA. Vam saber aquest cap de setmana que el director adjunt de la NASA havia plegat. S'ha agafat una jubilació anticipada.
Un poc més ja.
Anticipant l'arribada del nou director, que encara no està confirmat pel Senat americà, perquè els directors de la NASA, com molts dels càrrecs oficials, s'han de fer confirmar pel Senat.
Yeah. I qui està, el PP, al Senat?
El Senat, sí, ho controla el Partit Republicà,
el
controla el Trump.
No,
i en principi no hi ha problemes, però els senadors americans també tenen una certa independència, és a dir, que a vegades costa convencer-los de que han de votar pel candidat del president. En tot cas, el nou director, que és aquell empresari, astronauta, molt amic del senyor Musk, que ja n'havíem parlat aquí en el programa, pues, encara no ha estat confirmat, i ara mateix hi ha una directora provisional, que és la que ha agafat els regnes de la NASA, però que evidentment no agafarà cap decisió fonamental sobre els programes en el futur.
Vale. Joan Marc, abans de continuar, preguntar-te, de moment, que la roca del Vallès que tenim per allà dalt, de moment la tenim controlada, no?
La roca, vols dir l'asteroide?
L'asteroide.
Sí, home, sí, clar.
Sí.
L'asteroide,
no... ja va baixar la seva probabilitat d'impacte a 0,001.
Bueno.
He tornat a mirar a veure quan estava, però no ha tornat a pujar i no tornarà a pujar. Un cop ha baixat en aquestes probabilitats ja no tornen a pujar.
Vale. No, és que l'altre dia estava veient aquest que foto Horizonte i clar, ja em vaig acollonir.
Que deia
encara
que...
en parlen. Encara en parlen.
Sí, encara en parlen.
Home, anem traient suc, no?
Anem fent.
Escolta, bueno, podíem llegir aquest passat divendres aquest article que fas
de Mart.
Passa amb Mart.
Què està passant a Mart? Què està passant a Mart? A veure, què està passant a Mart?
Està passant que... si durant una temporada hi va haver molta excitació i molt moviment per enviar-hi sondes i per explorar Mart, recordem que hi ha hagut una sèrie de sondes i de rovers que han anat aterrant a Mart els darrers anys, en les darreres finestres de llançament, que hi ha una finestra de llançament a Mart cada 18 mesos, bàsicament, en el moment en el qual Mart està més pròxim a la Terra i, doncs, es necessita menys energia i menys carburant per fer anar una sonda cap a Mart. En les últimes finestres, em sembla que les quatre últimes finestres, hi havien d'entre 2 i 3 missions cada vegada cap a Mart. En les darreres 2 últimes no n'hi ha hagut cap. És a dir, la del 2022 i la del 2024 no hi ha hagut cap missió que ha anat cap a Mart, i si mirem en el futur, tampoc no n'hi ha cap de prevista, a part una missió que tampoc encara no està completament confirmada i que bueno, tampoc és una missió que sigui o que tingui cap... repercussió màxima, no és la NASA, ni la NASA no té res previst, Europa no té res previst, l'única missió que hi ha és una missió índia i que bueno, no està, encara no té ni el foc verd, està en fase de planificació. No, hi ha una japonesa, sí, una japonesa, però que vol agafar no mostres de Mart, sinó mostres d'un dels satèl·lits de Mart, que és Phobos, per tornar-los a la Terra. Evidentment, hi ha molts plans de la NASA en el calaix per ara, per l'exploració de Mart. Un d'ells és el retorn de totes les mostres que ha agafat la sonda o el rover Perseverance, que està a Mart des del 2020. Aquesta missió tenia d'anar just després del llançament de la Perseverance el 2020, i estem al 2025 i la missió encara no està ni dissenyada.
Bueno, anem tard. Imagineu. Anem tard.
Es va molt, molt, molt i molt tard.
I tant.
I quan vam arribar a un màxim de 11 sondes i rovers a la superfície de Mart entre el 2021 i el 2022, ara ja hem baixat a 9. Mm. I anirem baixant més perquè la majoria d'ells són gins que ja tenen 10 i 15 anys de funcionament. I a mesura que passa el temps, evidentment, l'electrònica es va deteriorant, van perdent energia i doncs deixen de funcionar. Al no haver-hi reemplaçaments en el futur, pues, anirem baixant cap a mínims històrics, i crec que en els propers 4-5 anys ens trobarem que a Mart potser hi haurà un parell o tres d'emissions actives. És un mínim que no es veia fins des dels anys 90.
Yeah.
Que realment no sabem què està passant amb Mart. Mm. Jo crec que, o puc intuir que, la manca de resultats en la búsqueda principal, que era la búsqueda de vida, almenys de vida passada, no de vida actual, sinó que
sí,
hi havia hagut vida a Mart, ha refredat molt a nivell científic i també fa difícil per a noves missions de demanar fons en el Congrés americà. També és veritat que el Congrés americà ha anat retallant molts diners, i sense l'empenta dels americans, pues, la resta de països que hi ha anat, pues, també s'han anat refredant. Però al final també hi ha una espècie de compàs d'espera per veure quin és l'objectiu final d'anar a Mart, si realment és l'exploració científica o és la colonització de Mart, que ja sabem que hi ha, pues, el senyor Musk i l'administració americana, que estan molt interessats en això. I clar, aleshores el focus de les missions que han d'anar a Mart ha de ser molt diferent. Ha de ser una miqueta el que s'està fent ara, anant cap a la Lluna, és a dir, anar preparant una missió de colonització, que és exactament el que s'està fent ara a la Lluna. El que es vol fer a la Lluna és posar posar una base permanent a la Lluna. Pues, aquest tipus de missions és potser el que vindrà, el que anirà cap a Mart en el futur, preparar la futura colonització de Mart, tot i que ara mateix hi ha moltes incògnites en quan es pot o és factible anar a Mart, sobretot el cost que això tindria. Hi ha tota una sèrie de tecnologies que avui en dia no estan ni dissenyades ni en el quadre de dibuix. Sí que l'Starship és una nau que està dissenyada per portar càrregues cap a Mart, però per portar-hi astronautes hi ha tota una sèrie de problemes que avui en dia no estan solventats, com és el fet de tindre astronautes entre la Terra i Mart durant entre 6 i 9 mesos, que això és un dels grans problemes que hi ha, perquè, evidentment, quan surts de l'àmbit de la Terra, perds la protecció del camp magnètic de la Terra, estàs exposat a les radiacions tan còsmiques com les radiacions que venen del Sol, i doncs necessites naus que estiguin ben protegides a nivell de radiacions, no només pels humans, però també per l'electrònica, i després necessites tindre suficients recursos per mantenir en vida durant 6 a 9 mesos astronautes en l'espai, és a dir, que has de portar quantitat de menjar i d'aigua, o reciclar-la d'alguna manera, per poder mantenir 3, 4, 5 astronautes durant tant de temps en l'espai, sense tindre no tens la capacitat de portar-los aigua durant el viatge, que és el que passa avui en dia a l'Estació Espacial Internacional. De tant en quant han de portar aigua i han de portar menjar, perquè si no s'hi podrien estar els mesos que s'hi estan. Això cap a Mart no pots. I després, quan un cop arribes a Mart, has de continuar alimentant-los, has de continuar bevent i has de continuar protegint-los de la radiació. I després els has de tornar cap a la Terra.
Sí, clar.
És a dir, que els problemes són enormes. És a dir, avui en dia ningú veu factible que a nivell tecnològic que es pugui fer això, i encara menys a nivell de cost.
Seríem
prohibitius ara mateix per desenvolupar això. És a dir, el Musk, que va anunciar a l'any 2020, sí, el 2019, que farien els primers viatges tripulats cap a Mart el 2024, estem al 2025, això no s'ha fet. SpaceX parlava encara fa poc de viatges tripulats el 2026-2028, evidentment no serà ni el 2026, ni el 2028, ni en aquesta dècada, ni segurament la següent. La veritat...
I el de la Lluna ja ho veurem, no?
El de la Lluna ja ho veurem. Bueno, clar, és que
perquè jo m'estava preguntant, per exemple, això, quan parlaves de la colonització a la Lluna, dius, bueno, vale, però quins avantatges hi ha de cara com pot afectar això a la gent de la Terra, tret d'anar allà a passar uns dies com qui va, no sé, a Tailàndia a passar uns dies, vull dir, veure la Lluna, no?
La colonització de la Lluna tenia interessos econòmics al darrere, que són la mineria i sobretot aquests elements que serien útils per desenvolupar reactors de fusió nuclear aquí a la Terra i que són més abundants a la Lluna. Però també la tecnologia dels reactors de fusió és una tecnologia que ens pensaven que estaria llesta ja ara mateix i que els reactors que teníem en prova a la Terra demostren que encara els hi queden uns quants anys per poder desenvolupar alguna cosa que sigui comercialment viable. És a dir, que tampoc hi ha una pressa enorme per anar a buscar aquests minerals a la Lluna. És més, ara el que semblava interessant era establir aquesta colonització a nivell de la Lluna com a camp de proves per la propera etapa, que seria la colonització de Mart. Però és que tot va molt més retrasat del que es pensaven, perquè tot és molt més complicat que alguns creien.
Escolta, una cosa, i ara que se'n parla tantíssim, la intel·ligència artificial hi pot fer algun tot això que expliques?
Home, la intel·ligència artificial podria ser aprofitable si es plantegés una exploració robòtica, i aleshores dotar aquests robots, aquestes sondes, d'una intel·ligència artificial que els hi permetés explorar més enllà dels programes que tenen avui en dia les sondes i els rovers que estem enviant a Mart i en d'altres planetes.
Ja, no? Que són més estàndard, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, són programacions que són menys flexibles i que necessiten supervisió constant des de la Terra i que no us permet improvisar el que fan. Ja. En canvi, una exploració robòtica amb intel·ligència artificial doncs potser seria més flexible i permetria improvisar i anar a buscar sobre la marxa les coses que interessen i no coses preprogramades que porten des de la Terra com es fa avui en dia. No?
O sigui, d'alguna manera, el que és la intel·ligència artificial, amb tots aquests telescopis i tot, per exemple, el James Webb. No s'utilitza, no? No ha estat...
Sí,
s'utilitza.
Fa anys que s'utilitza.
Ah, no sé, per això ho pregunto.
Les xarxes neuronals i l'intel·ligència artificial fa anys que s'utilitzen en astronomia per la detecció d'objectes i per l'anàlisi de dades.
Ja.
No és cap cosa nova. Fa anys i panys que s'entrenen algoritmes per millorar l'anàlisi de les dades a través de la multitud de dades que s'estan agafant. Els astrònoms han sigut pioners en aquest camp.
Val.
L'altre tema em sembla que no ho podrem tocar. Jo només, què em penses d'aquest viatge del que se n'ha parlat tant a l'espai, on hi va anar aquest espanyol, el primer espanyol, el Jesús Calleja, del Blue Origin, oi?
Sí, no, això va ser
una comèdia.
Una comèdia publicitària.
Ja m'ho imaginava.
Com tots aquest tipus de viatges. Ara diuen que la Katy Perry també n'hi ha.
Ah, sí, la Katy Perry, sí, és veritat.
Aquests viatges, sí. Bueno, són viatges que no són viatges a l'espai.
No?
A veure, l'espai no són viatges orbitals, és a dir, no donen voltes a la Terra.
No.
Són viatges suborbitals, és veritat que arriben a un límit que està marcat com el límit entre el que és la Terra i el que és l'espai, però vaja, arriben allà i tornen a baixar. Són viatges parabòlics, apenes estan uns quants minuts en ingravidez i paguen una milionada. Els que es fan rics són els que cobren.
Exacte.
Per això, que ho fan pagar a preu d'or, però vaja, jo crec que no es pot parlar de viatges a l'espai, realment. Com l'entenem per un astronauta. Són vols que són molt menys que, per exemple, els primers vols que es van fer amb astronautes a principis dels anys 60. Sí. El Gagarin va donar voltes a la Terra.
Dit d'una altra manera, Joan Marc, així perquè ho entengui tothom, són possiblement atraccions de PortAventura, no? Una mica.
Bàsicament.
Que sí? Ja m'ho imaginava.
Doncs res, Joan Marc, que vagi molt bé. Demà a veure si guanya el Barça a Portugal.
Sí.
Esperem-ho.
Partit complicadillo, ja ho veuràs.
L'última vegada ja ens va costar
per això.
Anar al final, però va ser un partidàs.
No, sens dubte.
Un partit igual de divertit.
I avui esperem també que hi hagi un bon partit amb el Madrid Atlètic de Madrid, perquè aquest també déu-n'hi-do. Sí,
divertit no ho serà gaire, però vaja.
A veure. Joan Marc, que tinguis molt bona setmana i t'acabis de recuperar.
Moltes gràcies.
Gràcies,
Joan Marc.
Adéu.
Una abraçada forta.
Adéu,
que vagi bé.
Mig minut menys, perquè sigui la una, butlletí i tertúlia. I tornem a les 7.
Sí, senyora.